RAC 1, sexe savi. Bona nit. Anar-se'n al llit amb algú, tal com ha evolucionat la nostra societat, perdó, diuen que és relativament fàcil, diuen. El que ja no és tan fàcil és gaudir del sexe. La parella del segle XXI ha canviat. Hem passat del model subordinat, l'home dominava a la dona, al model simètric. Ara la dona també gaudeix. L'home se n'ha adonat i està una mica cohibit. Moltes maneres de fer front a aquesta nova sexualitat. Una d'elles és escoltar Sexe Savi. Un programa que fem Olivia Muñoz al control tècnic, Meritxell Zapata a la producció, Antoni Bolinxés. Bona nit.
Bona nit.
I qui us parla, Marta Alonso. Antoni Bolinxés és psicòleg clínic, sexòleg i màster en sexualitat humana. A partir d'aquest moment, obrim les línies telefòniques. Per participar al programa podeu trucar al 902-477-100. Torno a repetir, 902-477-100. O també podeu participar al programa a través del nostre correu electrònic, que és sexesavi@rac1.net. Com sempre, a partir de les 11 de la nit, la Meritxell llegirà alguns dels mails que hem rebut. I hem de dir, Antoni, que com que són els primers dies,
sí,
totes les trucades que rebem durant el programa tindran un regal.
Em sembla molt bé.
Sembla bé?
La casa és gran, no reparant despeses.
Regalarem un llibre, els llibres de l'Antoni Bolinxés, Sexe Savi, on bé, parlem de tot el que parlem durant el programa,
sí,
i L'art d'enamorar, que també ve a ser una mica com trobar parella.
Sí, els dos es reforcen. Primer hem d'enamorar i després hem d'intentar conservar amb una bona sexualitat l'amor que prèviament,
clar,
hem conquerit.
Per què arriben les crisis sexuals a la parella? Perquè cometen errors. A Sexe Savi parlem sovint d'aquests errors. Avui m'agradaria, Antoni, que parléssim d'un d'aquests errors sexuals, que és la simulació. O sigui, fingir l'orgasme.
Sí, malauradament. I darrerament és un error molt freqüent que es comprèn en funció de la nova dinàmica de les relacions sexuals entre l'home i la dona. Jo sempre dic que des de que la dona ha reivindicat el dret al plaer sexual, l'home s'entesta en voler satisfer a la dona. I a vegades ho fa tan bé que té un efecte paradoxal, perquè podríem dir que l'home no queda tranquil si la dona no té l'orgasme. I si la dona, pel que sigui, aquell dia no pot, o no té ganes, o no ho necessita,
està
o està massa cansada, i l'home s'entesta per autoafirmar-se i amb la bona intenció de satisfer la seva parella a que la dona tingui l'orgasme i diu que no parlarà fins que el conca segueixi, aleshores què fa? Molt senzill. La dona diu, l'única manera d'acabar amb el contacte sexual és fingir l'orgasme. I d'aquí ve, d'aquesta, podríem dir, necessitat de l'home de satisfer la dona i de la pròpia necessitat de la dona de no decebre la seva parella, neix una de les pautes de conducta que més perjudica el gaudi sexual, que és el fingiment orgasme.
Tu creus que els homes poden diferenciar entre un orgasme vertader i un de fals?
No.
No poden.
No poden. Això no vol dir que algun home ho pugui detectar, però
no es pot.
És inverificable. Excepte amb aquell petit percentatge de dones que dèiem, les dones que quan tenen orgasme tenen a la vegada una expulsió de líquid versemblant el de la eiaculació, aleshores sí que podríem dir
que, quan n'hi ha,
que si l'home no notés aquell líquid calent que li arriba al penis, podria dir que aquella dona està fingint, però únicament amb les dones que tenen expulsió de líquid amb el reflex orgasme.
La Meritxell, com sempre, ha sortit al carrer a recollir alguns testimonis de simulació orgàsmica. ¿Creus que han fingit algun cop un orgasme amb tu?
No, que sí, creo que han fingido alguna vez un orgasmo conmigo, puede que sí.
Espero que no.
Yo creo que sí.
Bueno, yo creo que no. Que sinceramente, no sé.
¿Pots fingir un orgasme?
Oh, sí, sí. Oh, 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 oh,
La Clandestina, amb Mireia Ardèvol. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
I escolta el que vols.
Quan vols. RAC1.
La portaveu de la plataforma d'afectats per la funció pública, Helena, bon vespre.
Cada any passa el mateix, som una xarxa molt gran i...
Israel amplia l'ofensiva a la franja amb un atac al sud de Gaza que ha deixat almenys 5 morts.
Cada vespre ens seguim fent preguntes i busquem les respostes. De dilluns a divendres, de 8 a 9, No ho sé, amb Montse Martí.
També a l'estiu, també a les 8.
RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Recupereu a RAC més 1 els gols dels partits del Barça cantats per Joan Maria Pou.
Ferran Torres amb la mi, la rosqueta, gol!
A l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
Pedri amb Rafinha, l'has de fer, la rematada, gol!
Torneu a vibrar amb només un clic.
Amb aquest Barça fins a la fi del món, que no s'acabi mai aquesta temporada.
A RAC més 1, fot-li pou. RAC 1, tots som 1. La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
Hi ha dones prou convincents, trobes?
Ja tenim una Meg Ryan catalana.
Sí. Doncs déu-n'hi-do.
10 punts, sí.
10 punts, o sigui que sí. La simulació orgàsmica...
Tenint en compte que ho ha fet amb una clau com de juguesca...
Clar.
La veritat és que en una situació d'interacció sexual, aquesta noia tindria moltes possibilitats de fer creure a la seva parella que ha tingut un orgasme.
Amb el cas de les noies, sembla que està molt clar, però amb el cas dels homes, la simulació orgàsmica masculina sembla impossible, d'entrada.
Sembla impossible i no és massa freqüent, però els darrers anys, per la mateixa raó que comentava abans de l'exigència i el propi desig que té la persona de satisfer la seva parella, he detectat alguns casos, eh? No és freqüent, el que passa que s'ha de donar en determinades condicions.
Sí, explica això de com pot ser que l'home simuli un orgasme.
Aviam, primer, han de coincidir dos factors. Primer, que l'home, lògicament, ja hagi tingut el seu orgasme, un primer orgasme. Ja hem dit que després n'hi ha un pedó refractari, l'home no té tanta disposició, però al cap d'una estona ja pot mantenir novament una relació. El que pugui tenir una nova erecció i desitgi tenir un altre joc sexual o una altra interacció sexual no vol dir que l'esperma hagi tingut capacitat de regenerar suficient com per generar un segon orgasme. Per la qual cosa aquell home té erecció, té desig, té plaer, però no té líquid espermàtic suficient com per afavorir o desenvolupar de manera natural un reflex orgàsmic.
O sigui que es tractaria amb nits de dobles.
Seria com, normalment aquest tipus de situacions és quan es produeix un segon intent de relació sexual.
Amb la mateixa nit.
Sí, en aquells casos, què passa? Si la dona està excitada i s'ha creat una dinàmica on podríem dir que la dona no donarà per acabada la relació sense que l'home aconsegueixi aquell segon orgasme, pot ser que l'home, cansat de copular, en un moment determinat, si la dona està molt excitada i està molt lubricada, decideixi acabar la relació fingint l'orgasme.
I la dona no se n'adona d'això?
No, si està molt lubricada i estem parlant d'un segon orgasme on l'expulsió del semen
és menor.
És menor. N'hi ha homes que ho han fet i les dones no ho han detectat, o almenys han fet veure que no ho detectaven, s'ho han cregut. Clar, aquest és l'altre tema. Una cosa és...
Quan te n'adones si que t'estan fingint, clar, ho dius o no ho dius?
Si un fingeix, i si l'altre se n'adona que l'altre fingeix, fins quin punt es genera una dinàmica d'autenticitat per comentar la situació. Però clar, el fingiment orgàsmic és un enemic terrible del gaudi sexual.
O sigui que el que hem de fer és no fingir els orgasmes.
RAC 1.
RAC 1, sexe savi.
Seguiu escoltant Sexe Savi i podeu seguir trucant al 902-477-100 el doctor Bolinches. Bona nit, Antoni.
Hola, bona nit.
Avui escoltarem a Sexe Savi dos fragments del llibre Zel, 12 contes eròtics. És de les germanes Quintana i publica l'editorial Columna. Escoltem el primer fragment.
Els rínxols m'exciten més, diu molt tècnicament. Em submergeixo entre aquests plecs de pell i pèl que tant m'agraden. Em semblen tan carnosos, salivosos, relliscosos com mai. Li llepo suaument tots aquests llavis, que es multipliquen a mesura que els vaig descobrint. Té el gust de moltes pastisseries i el gust de moltes peixateries. Té alguna cosa que em fa morir.
Bé, això és un exemple del que parlàvem l'altre dia, del cunilingus.
Sí, i a la vegada és molt cert, perquè, lògicament, el practicar el cunilingus fa que el flux de sang als llavis menors, majors i al clítoris fa que tu observis com allò va augmentant de tamany. No és, evidentment, tan aparatós com la diferència entre el penis que dèiem abans amb estat de flacidesa i estat d'erecció.
No és el mateix que el de 3 a 14 centímetres.
No. El que sí és cert que n'hi ha clítoris que no és freqüent, però poden sobresortir de la conjunció entre els llavis majors i menors fins 3, 4 i 5 centímetres. No és freqüent. Normalment el que és més freqüent és que sigui com una llentia, difícil de detectar, però que quan té urgència no n'hi ha massa dificultat en localitzar i estimular adequadament.
Bé, escoltem ara el segon fragment.
Però cap dels meus nòvios m'ha excitat més que tu. El penúltim era tan glacial al llit que em refredava cada cop que fèiem l'amor. Vull dir que agafava un refredat, tal com sona. Quan finalment veia venir l'esclat de plaer, més per tossudesa pròpia que per traça aliena, modèstia a part, feia acte de presència un estornut inoportú que m'espantava l'orgasme. Vaig enviar a passeig al nòvio un diumenge de març, després d'un constipat que em va costar un ull de la cara amb Kleenex.
Això seria un exemple de compatibilitat sexual.
Sí, de poca compatibilitat.
Però això també hem dit que en parelles existeix i en parelles no.
Evidentment. I, clar, si no hi ha un clímax adequat, que no refreda únicament la persona, sinó que refreda tard o d'hora la relació.
Saludem a la Meritxell, bona nit.
Hola, bona nit.
Quin és el primer mail de la nit?
Doncs començo. A veure, diu així: ja no sóc un nen, en tinc 28. Des dels 14 que sempre he tingut parella, però l'última em va tornar boig i em va fer sentir els sentits que mai hagués pensat que tenia, enamorat fins la mèdula. Només pensava en ella, i el cert és que vaig morir d'amor. No em casaré mai, segur, perquè mai tornaré a estar enamorat d'aquella manera, i si em caso, serà per fer-ho. Que penso que molta gent es casa per casar-se, és a dir, sense amor ni res de res. Per amor és complicat. Prefereixo tenir una parella que m'agradi i prou. Et tornes possessiu i crec que és millor estar una mica enamorat que del tot, perquè et crea menys problemes emocionals, no? Per altra banda, també us volia comentar, a veure, és normal anar sempre calent? No sé què em passa, però no sé viure sense parella. Necessito sexe i després d'aquella relació tan sèria no sóc social ni busco noies. Què em passa? No ho entenc. No tinc ganes de sortir de casa, però les dones em tornen boig. Ja per acabar, m'agradaria saber, quan es pot parlar d'eiaculació precoç, m'agradaria saber quan, si després de 5 minuts, després de 15, abans de començar. Sí. M'he explicat bé?
Sí,
molt bé.
Ara ho puntualitzarem.
Hi ha moltes coses en aquest mail, eh?
Tres preguntes. No ens doni informació del temps que fa que va trencar aquesta relació.
Però està bastant escaldat,
sí,
amb perdó.
Exacte. El que passa que això, n'hi ha un període refractari, que aleshores, aviam, si fa 3 mesos, 6 mesos, un any, és normal, perquè n'hi ha un temps d'elaboració de la pèrdua. Ara, si fes més temps, hauríem de dir que hauria de treballar això psicològicament. Ell diu, el que jo podria fer ara és no implicar-me tant en relacions, i així patiré menys.
Això és sa?
Això no és sa ni possible. Perquè un no pot controlar el grau d'implicació emocional. Altra cosa és com pugui, si madura, viure de manera més, podríem dir, centrada, de manera més assenyada, les seves vinculacions afectives. Perquè, clar, també és cert que n'hi ha una variant de l'enamorament d'alta intencionat intensitat passional, que és l'enamorament neuròtic. Si un està molt necessitat de ser estimat i focalitza molt en una persona l'estimació i aquesta persona l'enganxa emocionalment, pot després la persona creure que aquest és un enamorament fora de mida. Ell qualificava que s'havia tornat boig per amor. I aquí hauríem de veure quin tipus de vinculació, perquè els enamoraments neuròtics fan que s'enganxi molt la persona. Per explicar-ho de manera senzilla, diríem, sí, que com associem el patiment i l'amor, si patim molt, creiem que estimem molt, quan l'única cosa que pot succeir de vegades és que aquell enamorament és molt neuròtic i per
no
patir molt, creiem que estimem molt.
No seria un enamorament correcte.
No seria un enamorament, podríem dir, sa, constructiu, de persona assenyada. El que passa que superar tot això és el que ens ensenya i, per tant, és el que ens fa assenyats. Igual que tota persona jove té enamoraments neuròtics, si aprenguéssim dels enamoraments neuròtics, hauríem de dir que tota persona adulta pot tenir enamoraments amb seny. Això vol dir enamoraments on un s'enamora de la persona que li agrada i li convé. Quan un està neuròtic, s'enamora només de qui li agrada, no de qui li convé. Quan un s'enamora de qui li convé, és un amor calculat, per tant no és un amor desitjable. Quan un s'enamora només de qui li agrada, és un enamorament, podria dir, irreflexiu, per tant no és un amor desitjable. El amor més interessant,
més interessant,
és l'amor amb seny, que és el de la persona madura, que harmonitza les seves característiques amb el de l'altre i no s'enamora mai de qui no li agrada ni d'aquell que no li convé.
Molt bé, falten dos minuts i mig per arribar a 11:45, moment en què començarà el Cafè Baviera. Xavier Bosch.
Bona nit.
Bona nit.
Avui he sentit a l'inici del programa que parlàveu de fingir orgasmes.
Sí.
Vam fer un documental que no recordo si vaig veure per CTV o per TV3, anglès, això sí que ho recordo bé, que es veia un experiment molt bo. Un grup de dones, moltes dones en una sala,
sí,
i els preguntaven: quantes de vosaltres han fingit alguna vegada algun orgasme? I tots aixecaven la mà i deien: jo, totes. I llavors agafaven un per un, perquè no tinguessin vergonya, individualment, a les parelles d'aquestes dones. I els deien: tu creus que la teva dona ha fingit algun orgasme alguna vegada amb tu? I tots van dir: no, a mi mai. Bueno,
està bé, com a experiment social.
I a més, això és un problema perquè genera un desencontre. A més de frustració sexual, implica desencontre emocional. Molts enganys sexuals comencen per enganys a l'hora de simular l'orgasme. Per tant, és la via de pas cap a enamoraments alternatius.
Simular...
Per això fa segurament adient i útil la reflexió d'avui, que és de l'Enrique Jardiel Poncela, i que ens diu: qui satisfà sexualment una dona és el seu amo, qui no la satisfà és el seu esclau. Aquest és el problema.
No és una mica masclista la primera part de la frase?
Home, compte que l'hem de situar amb el Enrique Jardiel Poncela, meitat del segle passat. Però encara té una vigència psicològica enorme. Vull dir, si tu veritablement satisfàs a una dona, és el seu amo, no amb el sentit de predomini, sinó amb el sentit que la dona estarà pendent de tu. I si tu no la satisfàs, seràs el seu esclau, perquè tu seràs sempre el que no confiaràs en tu i sempre estaràs no únicament pendent, sinó dependent d'ella.
No, però estic d'acord amb el Xavi. Avui la frase no m'ha agradat, Antoni.
No m'ha agradat,
hi ha un punt de masclisme.
I tant.
Però això...
Sí, era propi de l'època.
Estem en una societat falocràtica?
I tant, encara.
Encara. Xavier Bosch, que tinguis bon programa.
Gràcies, fins demà.
Fins demà, bona nit.